La debacle del PSOE a tot l'Estat en les eleccions d'aquest diumenge porta Pedro Sánchez a convocar eleccions generals. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
He comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un consejo de ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno.
Sense temps per pair els resultats electorals de les eleccions municipals d'ahir diumenge, els líders dels socialistes espanyols i president del govern espanyol Pedro Sánchez, en un moviment molt característic de la seva manera de fer política, ha convocat per sorpresa de tothom eleccions generals a les Corts espanyoles. Seran el dia 23 de juliol, quan el país està més pendent de fer vacances que de posar una butlleta dins l'urna. Sánchez, acostumat a prendre decisions arriscades, la seva carrera política serà recordada per aquests girs de guió. Ha optat avui per la que molt possiblement és la decisió més perillosa de totes i l'única que cap espanyol esperava quan s'ha llevat aquest matí empatxat de la nit electoral. Així doncs, amb aquesta decisió, Sánchez ens passa la responsabilitat de decidir si es consoliden els bons resultats del PP i de Vox en les eleccions d'ahir i permetre que governin el país, o que els ciutadans ens mobilitzem per impedir-ho en una dinàmica semblant a la que va passar el 2018, quan davant l'amenaça de Vox i després de governar només 6 mesos després de la moció de censura a Rajoy, Sánchez va convocar eleccions. Aleshores li va sortir bé. Caldrà veure com li funciona aquesta vegada. Unes eleccions a les Corts espanyoles, per cert, que coincidiran enmig de la presidència espanyola a la Unió Europea. Sánchez ha d'assumir aquesta presidència rotatòria l'1 de juliol i, per tant, podrà aprofitar aquest aparador durant la campanya electoral. Pere Juventí Balcells, bona tarda. L'anunci electoral de Sánchez ha agafat a les executives dels partits a Catalunya analitzant els resultats municipals de diumenge. En contrast amb el socialisme espanyol, el PSC està eufòric.
La formació liderada per Salvador Illa ha guanyat les eleccions a Catalunya en nombre de vots, tot i que hi ha més regidors que s'han portat a Esquerra. Els republicans admeten que els resultats d'ahir no són bons i fan una crida a la mobilització del vot independentista de cara al juliol.
Davant de la dreta i de l'extrema dreta espanyoles, el millor antídot davant del PP i davant de Vox és precisament Esquerra Republicana.
A banda de les declaracions del president d'Esquerra, Oriol Junqueras, reaccions a l'anunci de Sánchez que també han arribat des de dins de l'executiu espanyol, que recordem ha estat aquesta legislatura en coalició entre PSOE i Unides Podem. I atenció, perquè la plataforma Sumar de Yolanda Díaz i Podem només tindran 10 dies per posar-se d'acord i decidir si van junts en aquestes eleccions o no. Aquest migdia la líder de Podem, Ione Belarra, deixava la porta oberta a aquesta coalició.
Podemos va a estar donde ha estado siempre, trabajando por las transformaciones sociales y por la unidad.
Mentre Madrid es cuia aquest anunci electoral, a Catalunya els partits ja començaven a analitzar quins escenaris es poden plantejar per governar els municipis catalans.
A Barcelona, un pacte entre PSC, Comuns i Esquerra sumaria el suficient per governar i desbancar el guanyador Xavier Trias, un escenari de govern progressista que han comentat molt sovint durant la campanya, sobretot l'actual alcaldessa Ada Colau. Això sí, l'alcalde seria Jaume Collboni, que ha guanyat amb vots.
En tot cas, el triomfador Barcelona Xavier Trias confia que això no passi, que la resta de partits el deixin governar. Esquerra tindrà la clau, però aquest migdia ja ha avisat que no pensa donar els seus vots per fer alcalde a Jaume Collboni. D'aquí uns minuts ho analitzarem tot plegat, resultats, escenaris de pactes futurs i de com es presenten també aquestes eleccions generals convocades avui per sorpresa per Pedro Sánchez. Ho farem com cada dilluns amb el politòleg Xavier Pastor, a qui avui saludarem una mica més aviat del que ho fem habitualment. Avui, de fet, pràcticament tot l'Estel migdia estarà centrat en la informació política del dia, que és molta i que us la volem desgranar al detall. D'altra banda, al bloc dels esports us explicarem avui que l'Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l'Espanyol demana cessaments després que el primer equip de futbol hagi baixat a segona divisió. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Asseguren que la situació del club és preocupant i per això volen analitzar totes les possibilitats perquè hi hagi un canvi de propietat i es recuperin les essències i els valors de l'Espanyol.
I el Barça ha iniciat el camí cap al nou estadi. Avui s'ha col·locat la primera pedra del nou Camp Nou.
L'acte ha estat carregat de simbolisme. S'han enterrat una urna amb una samarreta del Barça, diaris esportius antics, un braçalet de capità, una pilota i una senyera, entre altres objectes. El president del club, Joan Laporta, ha parlat de futur i de tornar més forts després de jugar a Montjuïc la temporada que ve i part de l'altra.
I a l'hora de la cultura us explicarem que aquest any el Tasta, la Rambla, es trasllada provisionalment a la plaça de Catalunya de Barcelona. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Aquest canvi d'ubicació és per les obres que s'estan fent al final de la Rambla. L'organització d'aquesta fira de la gastronomia creu que també s'haurà de repetir el canvi de lloc en les properes edicions. Aquest any el Tast de la Rambla comptarà amb 30 restaurants i 6 pastisseries. Entre el 8 i l'11 de juny s'hi podran trobar tapes que valdran com a màxim 5 euros.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Saludem, per tant, en Jordi Miralles, que és qui ens ho explica cada dia. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Estan començant ja a créixer força núvols a les comarques del Pirineu que al llarg de les properes hores, de fet, alguns punts ja han començat, donaran rugats i tempestes que al llarg de la tarda també s'extendran a punts de les comarques de l'interior de Catalunya, especialment comarques del Pla de Lleida, i algun ruixat podria també arribar cap a la zona dels ports de Tortosa, a l'extrem sud del país. A la resta augmentarà la nuvolositat, però tret de l'interior, punts del sud i del Pirineu, a la resta no arribaran els ruixats. Les temperatures màximes avui, doncs, com dèiem, altes, màximes entre els 24 i els 29 graus, com les del cap de setmana. I de cara als propers dies es manté la mateixa tònica. Demà també un matí variable, amb sol, amb grans clarianes, i a la tarda ruixats i tempestes a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i més zones de l'interior que no pas avui.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat per sorpresa aquest dilluns al matí que el seu executiu celebrarà un Consell de Ministres aquesta tarda per dissoldre les Corts espanyoles i convocar eleccions generals a tot l'Estat, que se celebraran el 23 de juliol. El mal resultat del PSOE en les eleccions d'ahir diumenge, on els socialistes han perdut gran part del seu poder territorial, i després que el PP s'hagi imposat en nombre de vots, ha portat a Sánchez a fer aquest pas i que siguin els ciutadans, per tant, qui decideixin el rumb d'Espanya per als propers 4 anys.
Sánchez ha fet aquest anunci en una declaració institucional prèvia a l'executiva del PSOE, que està reunida a hores d'ara. El president espanyol ha anunciat que ha comunicat a Felip VI la decisió de convocar aquest Consell de Ministres aquesta mateixa tarda de dilluns per resoldre les Corts, dissoldre les Corts i convocar les eleccions anticipades. La convocatòria formal de les eleccions es publicarà al BOE de demà dimarts.
Sánchez, per tant, assumeix responsabilitats i explica que ha dotat aquesta decisió amb pes pels resultats de les eleccions del PSOE d'aquest diumenge.
Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
De fet, els socialistes espanyols ja van assumir ahir la nit els seus mals resultats en les eleccions autonòmiques que s'han celebrat aquest diumenge a diferents comunitats. I és que moltes de les autonomies tradicionalment governades pels socialistes ara passen a mans del Partit Popular.
A banda de l'escombrada a Madrid, on el Partit Popular governarà amb majoria absoluta a l'Ajuntament i a l'Assemblea, els populars podran governar també en bastions socialistes, com ara el País Valencià i la ciutat de Sevilla, i arrasarà el PSOE també, arrabassarà també el PSOE als governs de Balears, Extremadura, Aragó i La Rioja. Les urnes han ratificat, a més, la formació d'extrema dreta, Vox, com a tercera força nacional, amb 1,6 milions de vots i 1.995 regidors, el triple que ara fa 4 anys.
Així doncs, gir de guió inesperat el d'aquest dilluns. De fet, l'any 2019, també contra tot pronòstic i quan només feia uns mesos que governava, després de la moció de censura de l'any 2018, Sánchez també es va llançar un avançament electoral bastant arriscat. En aquell cas, però, li va sortir bé, va guanyar les eleccions. Això sí, en aquell moment hi va haver una gran mobilització de l'esquerra espanyola davant l'amenaça que governés Vox, que venia de guanyar les eleccions a Andalusia el mes de desembre. Pedro Sánchez ha marcat, com dèiem, el dia que seran aquestes eleccions anticipades. Seran el diumenge 23 de juliol. Aquesta tarda s'assignarà el decret i demà ja es publicarà el butlletí oficial de l'Estat. A partir d'aquest moment comença tot l'engranatge electoral, amb unes dates que venen marcades per la llei.
Doncs sí, demà es convoquen aquestes eleccions generals i corre tot el calendari. Del 14 al 19 de juny els partits presentaran les seves candidatures i el 21 de juny es publicaran. La campanya electoral començarà el 7 de juliol i s'allargarà fins al dia 21. El dia 22 de juliol serà la jornada de reflexió i, finalment, el dia 23 les votacions. Si no hi hagués una majoria clara i fos impossible tornar a formar un nou govern espanyol, abans del 17 d'octubre, es convocarien noves eleccions generals.
Les reaccions d'aquest avançament electoral també arriben des del propi govern espanyol. La vicepresidenta Yolanda Díaz diu que assumeix el repte i des d'ara fins al juliol treballaran per tornar a guanyar.
En una piulada de Twitter, la també ministra de Treball ha reconegut que el missatge d'aquest 28 de maig ha estat molt clar i diu que s'han de fer les coses d'una altra manera i sense distraccions. La també ministra, tot just fa unes setmanes, va presentar la seva pròpia candidatura electoral amb Sumar.
A tot això, la secretària general de Podemos i també ministra de Drets Socials, Jone Belarra, diu que el seu espai polític es presentarà unit en aquestes eleccions i que ho fan per governar amb més força.
Belarra també ha reconegut el mal resultat electoral pels Liles d'ahir diumenge, però confia poder remuntar de cara a les generals del juliol.
Y queremos hacer lo que mejor sabemos hacer, que es remontar. Pensamos que es posible con valentía revalidar la confianza de la gente de este país, no solo en el gobierno de coalición, sino particularmente en el espacio de Unidas Podemos. Podemos va a estar donde ha estado siempre, trabajando por las transformaciones sociales y por la unidad.
Per cert que Sumar i Podem només tenen 10 dies per pactar si volen concórrer junts a les eleccions generals anticipades. Per tant, com que es publicaran demà al BOE, Sumar i Podem hauran de decidir si volen concórrer junts abans del dia 9 de juny.
Tot això perquè, segons la llei electoral, els partits i federacions que facin un pacte de coalició per anar plegats als comicis hauran de comunicar-ho a la Junta Electoral competent en els 10 dies següents a la convocatòria.
I de moment estem a l'espera de la reacció del Partit Popular, guanyador ahir d'aquestes eleccions municipals a tot l'Estat, a qui l'anunci l'ha enganxat amb el comitè de direcció reunit a la seu que tenen al carrer Gènova, a Madrid. Tan bon punt ens arribi la reacció, l'escoltarem, sobretot d'Alberto Núñez Feijó, el seu president, que ha de compareixer en directe a partir de les dues, una compareixença, però, que a hores d'ara encara no ha començat. De moment, qui sí que ha reaccionat des de les files populars és Isabel Díaz Ayuso, que ahir va obtenir una majoria absoluta aplastant ben clara a la Comunitat de Madrid. Ayuso ha dit que l'avançament electoral no sorprèn perquè el projecte de Pedro Sánchez al capdavant del govern espanyol està esgotat. I, de fet, per ser l'anunci del president Pedro Sánchez, també ha repercutit a la borsa espanyola. Minuts després d'anunciar-se les eleccions, l'IBEX 35 ha caigut després de la seva tendència a l'alça amb l'acord dels Estats Units per evitar la suspensió de pagaments.
L'IBEX 35 ha cedit un lleuger 0,10% i se situa ara en els 9.182 punts. Els principals valors a la baixa formen part del sector bancari, amb el Banc Sabadell i el BBVA al capdavant.
Estel migdia.
L'anunci d'aquest avançament d'eleccions generals per part de Pedro Sánchez ha agafat amb la majoria de partits catalans païnt encara els resultats de les municipals d'aquest diumenge. El dubte de qui serà alcalde durarà poc perquè els ajuntaments catalans s'hauran de constituir abans del 17 de juny, els ajuntaments catalans i els de tot l'Estat. A Barcelona avui encara està tot obert i serà clau qui decideixi a Esquerra, que pot donar l'alcaldia a Trias o Collboni amb un acord amb Colau.
A Barcelona, un pacte entre PSC, Comuns i Esquerra sumaria el suficient per governar i desbancar el guanyador. Un escenari de govern progressista que ha comentat molt sovint durant la campanya l'actual alcaldessa Ada Colau. Això sí, l'alcalde seria Jaume Collboni, que ha guanyat amb vots.
En tot cas, el guanyador Xavier Trias confia que la resta de partits a l'Ajuntament el deixin governar. El guanyador d'aquestes eleccions municipals, que ha aconseguit 11 regidors, espera que PSC, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana no facin un tripartit que li impedeixi ser alcalde de la capital catalana.
A Trias li fan falta 10 regidors per aconseguir la majoria absoluta, però si no hi ha un pacte contra ell, al ser la llista més votada, també aconseguiria, per tant, l'alcaldia. La llista de Junts en faria prou sumant els vots de 10 regidors, dels 10 regidors del PSC, per ser alcalde, per exemple. Tot i això, un pacte entre socialistes, comuns i esquerres sumaria prou suports per governar i desbancar-lo de l'alcaldia, un escenari de govern progressista que ahir, durant la nit, la nit electoral, l'actual alcaldessa de Colau ja va posar sobre la taula.
I avui, de fet, ja han tornat. Barcelona en Comú avisa Esquerra i PSC que si descarten un pacte progressista se'n penediran. Els comuns han valorat que els seus resultats no són els esperats, però destaquen una consolidació del partit a Catalunya. Des de la seu de Barcelona en Comú a Barcelona, Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El número 2 de Barcelona en Comú, Jordi Martí, ha interpel·lat directament Ernest Maragall i Jaume Collboni i els ha demanat paciència i que no abandonin l'opció de pactar.
M'adreço a l'Ernest Maragall, al Jaume Collboni i a tots els líders de l'esquerra al nostre país. Crec que hem de donar un missatge i que des de Barcelona s'ha de donar un missatge a tot Espanya. I si avui l'única capital de les ciutats importants espanyoles té possibilitat de tenir un govern d'esquerra, no hauríem d'abandonar aquesta possibilitat per tacticismes electorals de qualsevol mena. No hauríem de fer-ho, i qui ho faci, la meva opinió és que se n'acabarà penedint a mig i llarg termini.
Martí no ha aclarit el futur d'Ada Colau ni tampoc si el partit faria alcalde Jaume Collboni en cas de prosperar el pacte d'esquerres. A nivell català, el portaveu d'En Comú Podem al Parlament, David Cid, ha assegurat que esperaven uns millors resultats i ho vincula a la baixada de la participació i el creixement de la dreta i l'extrema dreta. Cid també ha manifestat que des d'En Comú Podem es posen a disposició de Yolanda Díaz de cara a les properes eleccions generals del 23 de juliol.
Gràcies, Sílvia, des de la seu de Barcelona en Comú. Esquerra, però, no té intenció de fer alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, després que ahir el PSC fes una crida també a un pacte d'esquerres a la ciutat. Els republicans fan tot el contrari, apel·len a Xavier Trias a explorar acords amb el seu partit. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Esquerra és una peça clau per facilitar que Xavier Trias o Jaume Collboni siguin alcaldes. Doncs bé, el president del partit, Oriol Junqueras, pràcticament tanca la porta a facilitar que el PSC tingui l'alcaldia i estén la mà junts per entendre's, apel·lant a la unitat independentista.
No tenim cap interès ni cap voluntat d'oferir l'alcaldia de Barcelona al Partit Socialista. No el tenim, aquest interès, ni aquesta voluntat. No l'hem tingut mai, i ho hem dit sempre. I intentem ser conseqüents amb allò que diem. No? Per tant, insisteixo, és el senyor Xavier Trias el que ha de fer les seves propostes.
Junqueras també fa autocrítica per haver perdut 300.000 vots i fa una crida a l'independentisme perquè no es quedi a casa de cara a les eleccions generals convocades per al juliol. Els republicans ja escalfen motors per la nova cita electoral i s'alcen com el vot útil per evitar que Vox i el Partit Popular arribin a la Moncloa, tenint en compte que el PSOE en una ocasió va facilitar una investidura del PP. El candidat d'Esquerra General serà l'actual portaveu a Madrid, Gabriel Rufián.
Gràcies, Judit. I, de fet, el primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, ha dit que no es pot descartar res a Barcelona i ha encoratjat també a Jaume Collboni a treballar per generar un govern estable i progressista a la capital catalana. En tot cas, escoltades les declaracions d'Esquerra, sembla pràcticament impossible que el socialista es pugui convertir en nou alcalde de la ciutat. A més, perquè avui qui afegint expressió és el Partit Popular, que ha posat condicions tant a Trias com als socialistes si volen els seus vots per la investidura. Ho ha dit aquest migdia el líder a Barcelona, Daniel Sirena.
Jo el que vull és que la ciutat de Barcelona canviï, i per tant, si el senyor Collboni o el senyor Trias volen de debò canviar la ciutat de Barcelona, el que han de fer és posar sobre la taula unes propostes, un programa electoral que s'assembli molt, i quan dic molt és moltíssim, al programa electoral del Partit Popular.
D'altra banda, Sirera ha aprofitat aquesta compareixença per referir-se a l'avançament dels comicis espanyols, que us explicàvem abans, i ha afirmat que li fa por que algú vulgui aprofitar-se de les properes eleccions a l'Estat i fer servir el consistori de Barcelona com a moneda de canvi. A la resta de capitals de província sembla bastant clar que el PSC podrà governar l'Ajuntament de Lleida i també de Tarragona.
En canvi, a Girona és on hi haurà més disputes per fer-se amb l'alcaldia per l'empat a 8 regidors entre el PSC i la CUP. Aquí, un pacte independentista entre CUP, Esquerra i Junts podria ser l'única opció per apartar els socialistes encapçalats per Sílvia Paneque.
Unes eleccions municipals on els socialistes han estat els més votats a tot Catalunya. Com dèiem, hi han escombrat Esquerra Republicana, que ha patit una important rebregada a tot el país.
Els de Junqueras queden en tercer lloc, superats per vots, també per Junts. Tot i això, els republicans són el partit que han obtingut més regidors a tot el territori.
I pel que fa a les forces de dretes, Ciutadans i Valents s'han esfumat del mapa a Barcelona i, de fet, a gran part del territori, mentre PP i Vox han agafat força a Catalunya.
De fet, Vox ha entrat amb força als ajuntaments catalans i ha obtingut representació a les quatre capitals. El Partit Popular ha recuperat representació i ha centralitzat el vot de la dreta després d'unes eleccions l'any 2019 molt dolentes.
I Àngels Pont, directora del Gabinet d'Estudis Socials i d'Opinió Pública del GESOP, ha explicat avui en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel que la pujada precisament de Partit Popular i de Vox a les municipals pot ser, atenció, un reflex del que passi ja a les eleccions generals que estan convocades pel 23 de juliol.
Segurament el PP i Vox, la pujada que han tingut aquí a Catalunya, també bastant generalitzada, doncs el que és l'actura espanyola, perquè Vox, fins i tot a nivell territorial dels municipis, tenia molt, era bastant insignificant, i en canvi ha tret un resultat. Per tant, tot això ve ja en clau una mica, hi ha una part de l'actura també de les municipals aquí a Catalunya, que és en clau l'actura general.
I de fet, segons Àngels Pont, Barcelona, Xavier Trias, li ha anat molt bé la baixada espectacular d'Esquerra Republicana i el vot útil anti-Colau.
A més, a la capital catalana hi ha hagut més participació que la resta de Catalunya i, segons Pont, aquest punt de participació més alt també ha afavorit a Trias.
Uns comicis on els partits independentistes, també analitzant aquests resultats, han perdut més de 350.000 vots respecte a les eleccions del 2019. Els tres grans partits que demanen la independència, Junts, Esquerra i la CUP, han sumat un total de 1.205.300 vots a Catalunya a les eleccions municipals d'ahir diumenge.
Els republicans, per tant, són els que més vots han perdut a escala catalana, passant de 822.000 a 519.000. Junts n'obté 5.214 menys que ara fa 4 anys i, finalment, la CUP també es queda amb 133.400 i en perd 43.000. En percentatge de vot, la suma dels tres partits independentistes també perd pistonada, passant del 44,5% del 2019 al 40%. Això és un 4,45% menys.
Resultats, el PSC també s'ha emportat la victòria a dues de les quatre diputacions catalanes. A la de Barcelona s'ha quedat a 7 diputats de la majoria absoluta i creix a Tarragona i a Lleida, tot i que a Tarragona la majoria la té a Esquerra. Girona, la diputació, però es manté a mans de Junts.
A la Diputació de Barcelona, els socialistes han aconseguit 19 diputats provincials, seguits dels 11 d'Esquerra, els 10 de Junts i 5 dels Comuns, 4 Partit Popular i 1 de tot per Terrassa. En última posició hi ha Vox. Fins ara els socialistes tenien 16 diputats, els mateixos que Esquerra, Junts, per la seva banda, en tenia 7.
I a la Diputació de Lleida, els socialistes també han aconseguit ampliar considerablement la seva representació i han passat de 3 a 8.
I per contra, Junts i Esquerra han patit una forta davallada. No obstant, els republicans podrien revalidar el seu pacte de govern actual, sumant amb Junts per aconseguir la majoria absoluta de 13 diputats.
Repassem breument també a Tarragona, on Esquerra ha tornat a guanyar en vots, però empata amb el PSC amb 9 escons. A més, Vox entra per primera vegada a la cambra i el Partit Popular recupera la seva representació.
Els republicans i els socialistes han obtingut 9 diputats cadascun dels 27 escons provincials que hi ha a Tarragona. De fet, els socialistes s'han emportat els 2 diputats que ha perdut Esquerra Republicana respecte als comicis de 2019. Amb aquesta aritmètica i sense majories clares, les dues formacions hauran de negociar i buscar pactes per governar aquest ens provincial.
I per últim, a la Diputació de Girona, Junts per Catalunya seguirà sent la força amb més representació, seguida d'Esquerra i dels socialistes.
Junts per Catalunya, això sí, perd un representant, passa d'11 diputats als 10. La formació republicana segueix sent el segon partit amb més representants, però es queda amb 8 i, per tant, un representant. Els socialistes es mantenen com a tercera força, però aconsegueixen sumar un diputat i passen dels 4 als 5. Per la seva part, la CUP se situa com a quarta força i obté un segon diputat, mentre que Tots per l'Empordà i Independents per la Selva es queden amb un únic representant.
I, per tant, fet una fotografia ben clara del que ha deixat de ser aquests resultats electorals a les eleccions municipals a Catalunya. En fem l'anàlisi tot plegat i, per tant, com cada dilluns, podem saludar el nostre company politòleg, en Xavier Pastor. Xavier, bona tarda, bon dilluns.
Hola, bona tarda, què tal?
Aviam, avui programa farcit de política. Primera pregunta obligada. T'esperaves aquest gir de guió de Pedro Sánchez?
Doncs no, la veritat és que no. Però pensant-ho bé, te n'adones que és un gir molt intel·ligent. Molt intel·ligent.
Mm. Per què?
Mira, d'entrada, avui tu i jo estem parlant d'això. Ja no estem parlant de la suposada batacada, bueno, s'han dit que numèricament sí que ha sigut una batacada per la pèrdua de comunitats autònomes i d'ajuntaments importants per part del PSOE. Ja no estem parlant d'això, ara estem parlant ja d'unes noves eleccions. I per regla general, els humans tendim a pensar més en coses de futur que no en coses de passat. Si no, segurament, quan anéssim a votar, votaríem diferent, perquè miraríem exactament què fan els governs i quines polítiques han aplicat i com ens això ha beneficiat, i, en canvi, no ho fem i pensem en el futur, en el que passarà. Per tant, està molt ben pensat, perquè des del punt de vista comunicatiu ja anul·la el titular d'ahir. Avui li estava a punt de dir-li a un periodista: escolta, el que vam dir ahir, res, agua de borrajas. Ara ja estem parlant d'unes noves eleccions i, a més, si ho analitzem fredament, fa reflexionar tant el PP com a Vox, sobretot el PP, si el PP vol dotar-se del suport electoral per intentar governar aquests llocs on ha guanyat, perquè sense Vox en molts llocs no podria prendre l'alcaldia o la presidència d'una comunitat autònoma, ja està, ara obliga el PP a pensar en unes eleccions generals. I el fet de tenir a Vox com a company de viatge sembla que d'entrada no agradi, perquè PP el que vol és governar sol, igual que el PSOE, i això que et dic, no? És a dir, provoca un nou moviment, un nou escenari estratègic que anul·la l'anterior. Està molt ben pensat. Hem de pensar que aquest home és un supervivent.
Sí, ho comentàvem abans, feien el repàs, jo mateix a la portada d'aquest informatiu fèiem el repàs, no?, de les decisions aquestes gairebé el contracorrent que ha pres Sánchez, però que de moment li han funcionat totes bé. Veurem si li funciona aquesta. Jo també em feia una mica la lectura, no sé com ho veus, de que Sánchez convoca aquestes eleccions per no allargar l'agonia d'aquí al setembre en vistes de la força que està tenint el Partit Popular.
Sí, és evident que el resultat de les eleccions marca o ens està assenyalant una possible davallada electoral del seu partit en general, però també és veritat que Sánchez està en un nivell de popularitat força alt. És a dir, ell convoca de forma ben pensada i reflexionada. No és un cop de corda dir, pues ara, pues com que m'han guanyat, jo convoco. No, no. Està ben pensat en el sentit que ell està en un nivell de popularitat força alt i diu, ara és el moment de convocar unes eleccions. Com just tu, no, ningú convoca unes eleccions quan el seu nivell de popularitat és baix, com a candidat, i també quan el seu partit ha perdut es comunica que en general ha perdut unes eleccions, perquè aquí a Catalunya jo diria que les ha guanyat el PSC. I precisament cada cop quan anem a votar, un cop més, respecte al que t'acabo de dir de passat i futur, cada cop pensem més en la persona, en el candidat o candidata, i no tant en les sigles. Si no, tampoc s'entendrien determinats resultats que hem obtingut en les eleccions municipals a Catalunya, per exemple.
Que ara, això, precisament sobre això t'anava a preguntar, no?, aquesta debacle del PSOE que contrasta amb l'eufòria que veiem ahir del PSC, que s'erigeix com a guanyador d'aquestes eleccions, tot i que no amb nombre de regidors, sí que amb nombre de vots.
Sí. A tot ens queda la impressió de que el PSC, que ningú tingui dades a les mans, només veient que ha guanyat amb les quatre capitals de demarcació més important, Tarragona, Lleida, Girona, que ha empatat, i Barcelona no ha guanyat, però el seu resultat és molt bo, perquè, diguéssim, que ha superat la que fins ara era l'actual alcaldessa, el resultat en general és molt bo. És un resultat que permet optar a l'alcaldia en els quatre llocs, inclús a Barcelona.
En aquell cas de Barcelona, ara també en fèiem, ho detallàvem. Com ho veus? Que sembla pràcticament impossible, eh? Esquerra ja està dient, de fet ho ha dit durant la campanya, i avui també ha dit que no pensa donar els seus vots per fer alcalde Collboni.
Clar, que no pensa donar els vots per fer l'alcalde Collboni. Bueno, clar, a veure, aquí anem a tirar una mica de ciència i anem a ajudar una mica els nostres oients, no? Quan la gent, quan els partits polítics han de decidir, això és el que diu la teoria, eh? Després, normalment la teoria acaba sent correcta, si no la canviaríem. Quan els partits polítics han de decidir fer un govern de coalició, el que fan sempre és mirar qui tenen al costat. És a dir, des de l'eix esquerra-dreta, que és l'eix predominant, els partits polítics, miren qui tenen al costat. Doncs el PSC té al seu costat, a l'esquerra, té Podem en Comú, no? Fins ara alcaldessa de Colau, és un soci que, a més, si mirem enrere en el temps, Iniciativa havia estat un soci preferent, que havia estat molts anys al govern de la ciutat, i després també mira a l'altre cantó, seguidament mira aquí al cantó d'en Comú Podem, que és Esquerra Republicana, i que també havia estat el govern de la ciutat, no ens hem d'enganyar, amb Portavella, en Jordi Portavella. Per tant, lo normal, diguéssim, lo normal, el que ha sigut sempre normal és que a la ciutat de Barcelona hi hagi una fórmula de govern de coalició o majoria, diguéssim, majoritària, de PSC, Iniciativa, en aquest cas en Comú Podem, i Esquerra Republicana. Tu em dius, Ernest Maragall no vol donar vots al Collboni. Bueno, Ernest Maragall tampoc va dir que es votaria a favor dels pressupostos de Colau i al final va votar. No? Segurament això l'ha castigat. Si mirem fredament el resultat d'Esquerra Republicana, que és un partit independentista, el fet de que actualment, diguéssim, no lideri l'independentisme més radical fa que jo crec que pateix i té aquest retrocés amb les votacions. Cal veure com anirà. Entenc que Margall el que està dient és que votarà a favor de Trias. Bueno, més pensem una cosa. Com deia ahir el Trias mig en sèrio, mig en conya, quan li preguntaven a TV3, 10 més 11 fan 21, 10 més 9 fan 19, no? Que seria el que teoria en PSC i Iniciativa, no? 10 més 9, si no estic equivocat.
Sí.
Vaig bé? Correcte. I la 3, 10 més 5 fan 15. Tenim un problema, no? És a dir, bueno, potser és que Esquerra està dient que no es vol trobar amb l'atzucat de decidir qui ha de governar la ciutat i, per tant, prefereix dir, i queda bé, des del punt de vista de partit independentista, dir que no vol fer alcalde a un candidat que no és independentista o no és nacionalista, no? Potser és això el que n'està dient.
Veurem, esperem a veure com van aquestes converses. En tot cas, analitzant la victòria de Trias, sí que moltes enquestes el situaven com a guanyador, però en tot cas poca gent s'ho podria creure, no? A mi, de fet, personalment m'ha sorprès la victòria de Trias a Barcelona. Com la podem llegir? Si com un vot de Càstig a Colau o com una cosa dels barcelonins de dir, mira, no et vam deixar acabar el mandat que vas començar quan va ser alcalde, et donem ara l'oportunitat.
A mi també m'ha sorprès, Xavi. Sincerament, jo soc dels que creia que sí que perdria o que no renovaria l'alcaldia de Colau i que pensava que la guanyaria el Partit Socialista amb el Collboni al davant. Jo crec que l'hem de llegir, jo faig amb dues lectures. Una, que és aquest vot anticolau, i per tant Trias, diguéssim, és un candidat útil per aconseguir això, en el sentit, a més, és un candidat, diguéssim, neutre des del punt de vista més polític, no? Ell no representa a l'independentisme radical, no representa tampoc un posicionament de dretes, perquè sempre s'ha autodefinit com a socialdemòcrata, és una persona vinculada a un govern de Jordi Pujol, de Convergència, és una persona que ha demostrat sempre, o així ho ha explicat i s'ha explicat, hi ha un reconeixement públic de ser un bon gestor. Per tant, jo crec que la gent, quan ha anat a votar, ha pensat qui puc votar que substitueixi a l'alcaldessa i que pugui ser alcalde, i que, a més, ara vaig a la segona, que ho ha estat. I tampoc ningú diu que ho hagi fet pas malament. Tampoc imagino que els que no estan a favor de Trias diuen que ho ha fet bé, però tampoc ho ha fet malament. Al contrari, encara reconeixen certes coses que va fer bé. Per tant, aquest vot, jo diria, anticolau, més aquest prestigi de gestió de governs convergents, més aquest fet de que el senyor Trias ha sigut alcalde i semblava que hauria d'haver repetit i no va poder fer-ho, jo crec que aquest element de record i de nostàlgia i el fet de que estem en un marc més autonomista que no pas de procés, jo crec que el procés independentista en stand-by, està una mica adormit, jo crec que això és el que Trias ha sabut, i a més el fet de que aparegui en escena, és l'element nou, no?, del que hi havia. Margall, Colau i Collboni eren el mateix perquè venien de governar i, per tant, és lo nou, no? I és això, ha marcat molt, penso que ha recollit molt aquest vot útil que no volia un nou govern de l'Ada Colau a la ciutat de Barcelona.
Mira, Xavi, encara dos anàlisis breus més. El primer te'ls faig pel Sabarate. Comencem pel primer, aquesta pèrdua de vots independentistes, no? Les forces independentistes que baixen, en general. Vot de Càstig, no sé com es pot definir, desmobilització de la gent independentista. Com ho veus?
Sí, és l'efecte del procés, no? El procés està en stand-by, no diré que està en via morta, no et diré que ha mort, però sí que està dormitant, està, doncs, hibernant, i això, sincerament, ha afectat el partit que sempre o que més ha representat aquest sentit, que és l'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, no oblidem que és un partit independentista, radicalment independentista, i sempre. I el fet de governar, també, jo crec que aquests últims temps de govern d'Esquerra Republicana sol, més aquella divisió que, no, que es va provocar entre Junts i Esquerra, i recordem que les divisions, sempre quan hi ha discussions, conflictes i baralles, això acaba repercutint en algun partit, doncs ha repercutit en Esquerra. Esquerra és més o menys igual, és el mateix partit amb les mateixes persones, no, que el que va passar en aquell moment de divisió i de baralla. Trias representa, fixa't, el fet de que apareguis algú com algú nou. Fixa't que ell tampoc ha volgut relacionar el seu nom amb les sigles del partit. Això no li ha fet crítica, eh? Però ho ha sabut fer. És a dir, això normalment funciona prou bé i ahir ve d'un temps anterior. Fixa't que en la campanya va dir, escolta, algú m'ha dit que jo soc de Convergència. I he dit, sí, jo soc de Convergència. Mm. Per tant, ell vol reclamar aquest això de... I evidentment, el tema de l'independentisme està... El fet que el procés hagi quedat en aquesta via com adormida, i això de l'acord de claretat, que ningú entén, jo sincerament no l'entenc, ho sento molt. Jo crec que em posiciono amb una persona al carrer, costa d'entendre, perquè tothom entén que el normal és que un govern i altre se sentin en una taula i acordin coses i no hagin de tornar a anar al Parlament, i no. És una mica marejada per dir-ho. Això fa que, ha fet que castiga Esquerra Republicana. I jo crec, sincerament, Xavi, que això està marcant una tendència. Jo, si fos, estigués al capdavant del govern d'Esquerra, que no ho estic, evidentment, jo recomanaria una postura com la Pedro Sánchez.
Ja, és que precisament l'última pregunta que t'anava a fer anava sobre aquest aspecte, no? Perquè ara, clar, Esquerra surt molt debilitada d'aquestes eleccions, no? Ha perdut moltes alcaldies importants que tenia, capitals de comarca, sobretot, clar, i el PSC està molt fort. Esquerra governa amb 33 diputats al Parlament de Catalunya. El govern s'aguanta pràcticament amb pinces. Clar, aquesta força dels socialistes la poden forçar molt bé per forçar Aragonès a convocar unes eleccions autonòmiques anticipades.
És que no hi ha cap projecte motivador ni motivant en aquest moment en la política catalana o espanyola. No n'hi ha cap. És a dir, es diu, des del punt de vista de la gent que és més d'esquerres o potser més jove en quant a edat, el moviment del 15M, actualment el fet d'entrar en un govern amb Pedro Sánchez ha fet que aquest partit guanyi amb solera, no?, de govern, però aleshores ha perdut moltes coses en el camí. No? Fins i tot la famosa llei del sí o sí, al final l'ha hagut de reformar i se l'ha fet ser a PSOE. Amb Esquerra passa el mateix. Allò que, teòricament, ha d'empènyer un partit independentista al capdavant del govern de Generalitat és que fem passes cap endavant, cap a un possible referèndum. Tampoc es fan. I, per altra banda, veus que cada dia l'economia, no? Jo crec que vivim encara amb aquestes eleccions, per mi encara tenen un punt Covid, perquè la gent viu amb por, estem en crisi contínua, no veus que hi hagi una remuntada econòmica, la gent sobreviu com pot, puja els preus de les hipoteques, puja el preu de tot, la gent cada cop té menys diners, i des del punt de vista, diguéssim, econòmic, tampoc facilita mantenir-se en el govern, perquè veus que les coses sembla que aniran a pitjor, malauradament. Per tant, no sembla que el més raonable o més sensat sigui mantenir-se en el poder en el govern, sempre i quan no tinguis les eines o les idees o els projectes necessaris per tirar endavant i motivar. En conseqüència, bueno, algun moviment s'haurà de fer. Perquè, bueno, ja ho veurem. Jo crec que cada cop la popularitat del mateix president pot anar minvant, cada cop hi haurà més problemes a l'hora de tirar endavant alguns elements, i evidentment el PSC està esperant, no? Està esperant a Ribera del Riu, mirant com cada cop, doncs, cada vegada van perdent peces, no? Van perdent actius la gent d'Esquerra Republicana, i bueno, i veurem a veure què passa amb Junts, també, no?
Doncs esperarem. Xavier, fantàstica anàlisi el que hem volgut fer avui amb tu d'aquestes eleccions municipals i també de la convocatòria de les generals. Ens retrobem, això sí, més breument, ja la setmana que ve, dilluns que ve. Gràcies, bona setmana.
Bona setmana. Merci, Edu.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
I encara un parell de punts breus. Si l'altre dia coneixíem les males dades de compressió lectora dels alumnes de sisè de primària, avui hem conegut les de quart de primària, unes xifres que tampoc són esperançadores, i és que Catalunya se situa a la cua en comprensió lectora només per davant de Ceuta i Melilla. Així ho mostren les dades publicades pel darrer estudi PILS de l'any 2021, que li atorga una puntuació de 507, 14 punts per sota de la mitjana espanyola, que se situa en 521.
I Catalunya, que per tant es queda a la part baixa d'aquesta llista, juntament amb les Illes Canàries, Ceuta i Melilla, en quant a la resta de comunitats autònomes de l'Estat, Astúries, Madrid i Castella i Lleó encapçalen els millors resultats, fregant el que es consideraria, segons els paràmetres de l'estudi, una comprensió alta.
I com dèiem, estàvem a l'espera de rebre aquestes declaracions del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, valorant els resultats del Partit Popular, però també el fet de que Pedro Sánchez hagi convocat les eleccions. Escoltem què ha dit ara fa una estona des de les Ciutats Populars de Madrid.
Mejor cuanto antes. España dio ayer el primer paso para abrir un nuevo ciclo político y convoco desde este mismo instante a todos a culminar ese ciclo político que finaliza el 23 de julio. Anunciar elecciones inmediatas no oculta lo ocurrido en el día de ayer. Los españoles han dicho basta, hasta aquí hemos llegado.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I abans de fer una pausa, encara dos apunts breus. El veí de Batea, a la Terra Alta, que el divendres va rebre una brutal pallissa per part de dos joves de la població. Ha mort. L'Ajuntament ha estat qui ha donat la notícia aquest matí i ha decretat dos dies de dol al municipi.
A través d'un comunicat, l'alcalde en funcions, Joaquim Paladella, també ha convocat a tota la ciutadania aquest migdia per guardar un minut de silenci com a mostra de condol a la família i també de rebuig. Els fets van tenir lloc divendres passat al vespre. La víctima va trucar als Mossos d'Esquadra informant que estava greument ferida i va ser traslladada a l'hospital. Poques hores després, els agents de la unitat d'investigació de Gandesa detenien un jove de 19 anys i un altre menor d'edat com a presumptes autors d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa.
I els Mossos d'Esquadra han aconseguit desarticular un grup criminal que es dedicava a llogar vehicles per després cometre robatoris amb força en domicili de diverses localitats de Catalunya.
Segons la investigació policial, els lladres posaven anuncis en portals d'internet en els quals oferien feina de conductors de BTC. Els interessats enviaven el DNI i el permís de conduir per fer un suposat contracte. Els lladres utilitzaven aquesta documentació per suplantar la seva identitat i llogar els vehicles que després utilitzaven per fer els robatoris. Hi ha 5 detinguts, tots homes, a qui se'ls atribueixen una vintena de robatoris amb força. Els lladres escollien habitatges situats en urbanitzacions o en poblacions amb possibilitats de fugida fàcil i, sobretot, buscaven efectiu, joies i dispositius electrònics. Els arrestats també quedat en llibertat en càrrecs després de passar a disposició judicial.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendre.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes-hi un donatiu mitjançant un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal més Estel. La radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Quasi 43 minuts. Continuem a l'Estel Migdia, Ràdio Estel en directe. I comencem avui al bloc local i comarcal, a l'Alt Empordà, perquè aquestes eleccions municipals ens deixen dues situacions ben curioses en aquesta comarca. D'una banda, a Torroella de Fluvià, Pere Moradell seguirà sent l'alcalde d'aquest municipi i ho és des del 1979. A l'altra cara de la moneda, Portbou comptarà amb l'alcalde més jove de tot Catalunya, amb Gael Rodríguez, que amb tan sols 19 anys ha aconseguit la majoria absoluta.
Rodríguez ha aconseguit 6 dels 9 regidors que hi havia en joc al PSC sota les sigles de Sumem per Portbou s'ha imposat a l'adscrita a Junts, ara Portbou, que liderava l'actual alcalde Xavi Barranco. Els socialistes han trencat així l'hegemonia que des de feia anys ostentava l'antiga Convergència i Unió i que l'any 2019 va donar 7 regidors a Junts. Entre els principals reptes que es marca Rodríguez i acabar amb l'èxode d'habitants que viu al municipi.
Que, evidentment, no tinc l'experiència que pot tenir alguna altra persona. Sí que hi ha molta gent en el meu equip que té experiència, no, municipal. Hi ha 2 exalcaldes en el meu equip, i regidors. I, en fi, nosaltres el que tenim segur és capacitat de treball. I això la gent és el que ha vist. No hem parat ni un sol dia en tots aquests mesos.
I d'altra banda, a Torroella de Fluvià, els socialistes han tornat a guanyar i ho fan consecutivament des de 1979, amb Pere Moradell al capdavant. En aquestes eleccions, Moradell ha tret 4 regidors i Junts n'ha tret 3. D'aquesta manera, l'actual alcalde continuarà en el càrrec i seguirà sent l'únic de totes les comarques de Girona que no ha deixat la vara des que la va agafar en les primeres eleccions democràtiques al 1979.
I encara un apunt més, i és que un grup d'arqueòlegs catalans i internacionals ha reprès aquest mes els treballs d'excavació del Pla del Matà a Balaguer. Aquesta nova intervenció ha posat al descobert una part de les estructures d'una antiga casa que hi havia tocada la muralla i que seria un referent de l'època andalusina.
Aquests treballs són fruit d'un conveni de col·laboració entre el Museu de la Noguera i la Universitat Autònoma de Barcelona amb el suport de la Paeria de Balaguer. El finançament va a càrrec del Departament de Cultura, però també rep el suport del Consell Europeu de Recerca. Guillem Castell-Seguer, doctorant de l'Autònoma i responsable d'aquesta intervenció arqueològica, explica per quin motiu és tan important aquest finançament europeu.
Sobretot molt centrats en poder estudiar i fer analítiques per conèixer l'ús de les estances, per fer anàlisis de carbons, per conèixer les plantes i tot el que es trobi, les llavors, fer anàlisis i poder conèixer una miqueta l'ambient que envoltava aquesta ciutat i permetre conèixer com funcionava i com s'alimentava aquesta gent, a part de moltes altres analítiques que es puguin fer, doncs com funcionava la zona circundant de Balaguer.
El Pla del Matà de Balaguer és una de les principals jaciments de l'època andalusina, amb una extensió de 27 hectàrees. L'excavació preveu allargar-se fins a mitjans de juny i continuar també a partir del setembre d'aquest any.
Gràcies, Pere. Va, desfem-nos una mica de l'actualitat política. Repassem informació esportiva. I avui el nou Camp Nou ja té col·locada la primera pedra. Aquest matí s'ha fet l'acte que ha estat carregat de simbolisme. El nou estadi estarà enllestit el novembre del 2024.
Sí, l'acte d'avui s'ha fet a la gespa de l'estadi a la zona del Gol Sud, l'endemà de l'últim partit al Camp Nou que ha estat contra el Mallorca. El president Joan Laporta ha avisat que tornaran més forts que mai.
Estem molt contents. Estem molt contents perquè doncs, podem afrontar...
Escoltem Joan Laporta.
Avui sent la nostra casa, el nostre fortí, el nostre temple. I el volem, doncs, al mateix lloc. Per això avui posem la primera pedra. Serà fer realitat un somni col·lectiu del barcelonisme. És un somni col·lectiu i alhora serà un llegat. I és un llegat que primer ha de passar per un procés, ha de passar per el procés de construcció. I això serà un procés que l'hem de viure, si em permeteu dir-ho, amb una màxima il·lusió. Amb una màxima il·lusió. Perquè tornarem a ser-hi. I tornarem, jo diria, encara més forts que mai.
Pel que fa a l'acte, s'ha fet un forat a la gespa a la zona de Gol Sud, al costat de la porteria, i allí s'hi ha posat una urna. A dins, el president de l'agrupació d'exjugadors, Juan Manuel Asensi, hi ha posat diaris esportius. L'entrenador del primer equip masculí, Xavi Hernández, hi ha dipositat una samarreta del Barça. Més tard, el jugador i capità també del primer equip masculí, Sergio Busquets, hi ha posat un braçalet de capità. I tot seguit, la futbolista amb més partits de la història del primer equip femení, Melanie Serrano, hi ha posat una pilota. La Jana i el Guiu, jugadors del futbol base, hi han posat unes botes de futbol i la porta i ha deixat la senyera i la bandera del Barça.
Aquest acte s'ha fet l'endemà que el Barça s'acomiadés del Camp Nou amb una victòria davant el Mallorca per 3-0.
66 anys després, el Camp Nou ha apagat els llums als aficionats per tornar-los a encendre el novembre del 2024. Quan hi tornin, ja no hi seran ni Sergi Busquets ni Jordi Alba, que ahir van dir adeu a l'afició després que fa uns dies s'anunciés que ja no vestirien més la samarreta blaugrana la temporada que ve. Tots dos van fer uns discursos molt emotius.
Des de petit somiava en jugar algun dia aquí. Venia a veure els partits, veia per la tele, anava a veure partits fores, finals, i el sentiment i l'orgull de ser del millor club del món, això no m'ho traurà mai ningú.
Ha sigut un orgull partir aquesta samarreta. Porto 18 anys aquí
avui professionalment ha sigut el dia més feliç de la meva vida. Hoy me quiero acordar también de una persona muy especial que me fichó en el 2012 y fue Tito Vilanova. Y ahora me toca verlo desde otra perspectiva y aquí tenéis a un amigo para lo que queráis y me siento súper orgulloso de ser culé.
Aquests discursos es van fer un cop acabar el partit, un partit corresponent a la penúltima jornada, on van guanyar 3-0 contra el Mallorca gràcies a un doblet d'Ansu Fati i una altra Diana de Gavi. La mala notícia va arribar al minut 17 de partit amb la lesió de Balde, que va haver de sortir a coll i bé, es va lesionar al turmell i estarà 2 mesos de baixa.
I encara sobre aquesta penúltima jornada de la Lliga, el Girona encara tindrà una última oportunitat per entrar en places europees, tot i perdre contra el Betis a Montilivi en aquesta darrera jornada per 1-2.
Però per poder jugar a la Conference League, primer hauran de guanyar contra l'Osasuna en l'última jornada i que l'Atlètic de Bilbao, que juga contra el Madrid, no guanyi el Santiago Bernabéu. El Girona va començar per davant en el marcador gràcies a un gol de Miguel, però a la segona meitat Borja Iglesias va fer un doblet emportant-se els 3 punts cap a Sevilla.
I també protagonistes l'Espanyol, que se li ha acabat el somni de primera. L'Espanyol tornarà, per tant, a jugar segona la temporada que ve, després de sumar un empat a 2 contra el València a Mestalla.
El València es va avançar al marcador amb un gol de Diego López, però al cap de 2 minuts César Montes va poder enviar el partit al descans amb un empat a 1 al marcador. Al cap de 5 minuts de la represa del partit, Martin Braithwaite va aconseguir posar per davant l'Espanyol per primera vegada en el partit, però un error defensiu al 93 va decidir que el duel havia d'acabar amb empat. El partit va estar marcat per les decisions arbitrals. Gil Manzano va anul·lar un gol a César Montes, que hauria estat l'1-3, i Martin Braithwaite va reclamar un penal en l'afegit que el col·legiat no va veure. El tècnic de l'Espanyol, Luis García, es va queixar en roda de premsa postpartit.
Podemos esconder, evidentemente el Español no ha descendido única y exclusivamente por este tipo de decisiones, pero sí es cierto que han marcado los 2 últimos partidos y no nos podemos callar ni nos podemos esconder. Las cosas son como son y uno cuando se equivoca, yo el primero que se equivoca más que nadie, debe asumirlo con total naturalidad. Esto es deporte y es así, todo el mundo se equivoca. Da mucha tristeza ver a un vestuario tan dolido, un vestuario que se ha dejado el alma, ha luchado contra todo, pero que nadie tenga ninguna duda que entre todos vamos a volver más fuertes.
Ara els blanquiblaus sumen 36 punts a 4 de la salvació, quan només en queden 3 per acabar la temporada. El tècnic ha afegit que no ho havien donat tot per mantenir-se a primera.
Pues no cabe duda que es uno de los días más duros de mi carrera como deportista, sobre todo porque independientemente de que ahora mismo sea entrenador, tengo un sentimiento por este club y es un día muy triste. Muy triste porque el Español el año que viene va a jugar en segunda división. El vestuario muy dolido, muy triste porque se ha dejado, como he dicho, el alma.
I el conseller delegat del club, Mao Ye, ha demanat perdó a l'afició pels mals resultats.
Disculpes a l'afició pel sofriment que heu patit durant tota aquesta temporada. Una temporada que tots hem lluitat, però hem patit fins a l'últim moment. Hem de tornar més forts, units i a seguir endavant. No val cap paraula de consol, o sigui, no demano cap mena de comprensió, però nosaltres posar-nos en marxa a treballar ja l'endemà pensant en...
Aquesta és la 6a vegada que l'Espanyol baixa de categoria i la 2a vegada que passa en els últims 3 anys. Els blanquiblaus només han sumat un punt i es mantenen penúltims de la classificació a falta d'una jornada, sense opcions de sortir de la zona de descens després de la victòria del Cádiz sobre el Celta. Es queden, per tant, a 4 punts de la salvació i l'últim partit dels blanquiblaus a primera serà contra l'Almeria diumenge que ve a Cornellà al Prat.
I encara en clau blanquiblava, l'Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l'Espanyol ha exigit cessaments i dimissions després del descens a 2a divisió.
En un comunicat han explicat que la deriva del club és molt preocupant i que s'analitzin totes les possibilitats perquè hi hagi un canvi de propietat i una refundació institucional del club i es recuperin les essències i els valors de l'Espanyol. L'associació ha demanat una junta general extraordinària d'accionistes per tal d'analitzar tots els possibles escenaris.
Va lluny del futbol, parlem ara del Barça de bàsquet, que inicia avui el camí cap al títol de Lliga. Els blaugranes juguen avui a les 9 el primer partit dels play-offs de l'ACB contra el València.
Els de Saras van acabar líders a la primera fase i ara buscaran fer valer el factor pista per començar amb bon peu l'eliminatòria de quarts, que és el millor de 3. Aquest és Àlex Sabrines.
Serà una sèrie molt disputada. Bueno, és molt important. Amb els quarts de final del millor de 3, al final, si perds un, has de guanyar allà i és molt complicat, no? Perquè, bueno, no hi ha marge d'error. Llavors, bueno, hem de sortir per totes i guanyar el primer a casa i després ja veure què passa al segon.
Els blaugranes reben el Palau, el València, que té un balanç de 17 victòries i 17 derrotes.
I per cert que el Barça Sant Feliuenc ha fet oficial aquest migdia el primer fitxatge de la temporada. És Lola Pendande, jugadora que fins ara havia estat jugant als Estats Units.
Després de 4 temporades jugant en pistes nord-americanes, l'andalusa torna al conjunt blaugrana, on ha signat per 2 temporades. Ara mateix està concentrada amb la selecció espanyola absoluta, preparant l'europeu arreu de l'estiu, però ja ha dit que per ella significa molt tornar al Barça Sant Feliuenc perquè se'l sent casa seva.
Canviant d'esports, parlem ara d'handbol. El Freking Granollers és el nou subcampió de la Lliga Europea després de perdre la final contra el Füchse de Berlín per 36-31.
Els màxims anotadors vallesans han estat els jugadors més veterans de l'equip, Antonio García i Esteban Salinas, que han fet 7 gols cada un. Tot i la derrota, els vallesans han celebrat la plata de l'European League com si d'un títol es tractés, després d'haver realitzat una competició per emmarcar. El programa Al Matí a Ràdio Estel ha parlat amb l'entrenador Antonio Rama, que ha reivindicat la feina feta.
No tot en el món és futbol, no tot en el món és Barça, i que un equip com nosaltres, no? Un equip català, a més ple de catalans a l'equip, i d'un esport que també té molts adeptes i molts participants, sobretot a la nostra zona també, a Granollers, al Vallès Oriental, una zona on hi ha moltíssima afició de l'handbol. Després també a la resta de Catalunya, fins i tot a la resta d'Espanya, molta gent que està adherit, diguéssim, aquest sentiment de que un equip com nosaltres pugui estar aquí, no? Per tant, estem molt contents d'aquest tipus de situacions i de tornar-ho a agrair.
El Granollers ha acabat la temporada a Europa amb la convicció que han defensat un bon partit amb una plantilla plena de jugadors joves contra un rival que no ha posat les coses fàcils.
I acabem amb dos apunts. A primer, en tennis, aquest dilluns arrencà la segona jornada de Roland Garros, el gran slam més important en terra batuda.
El quadre masculí continua en joc. El partit entre Bernabé Zapata i Diego Schwartzman estan empatats a 2 sets, però el tenista valencià ha perdut l'últim per 4-0. Ara hi ha en marxa el 5è. També hi ha en joc el partit que enfronta Roberto Bautista amb el tenista xinès Yibing Yu. El de Castelló de la Plana ha guanyat el primer set en el desempat, un set que ha durat més d'una hora. Ara continua en joc el segon. Albert Ramos també està jugant aquesta hora contra Wawrinka, i Novak Djokovic també ha saltat a la pista per jugar contra Alexander Kovacevic i continua a marxar el primer set. Carlos Alcaraz, un dels favorits al títol, no debutarà fins les 4 de la tarda contra l'italià Flavio Cobolli. El quadre femení d'aquí uns minuts s'estrenarà l'empordanesa Aliona Bolsova contra l'eslovaca Cristina Kuchova.
I per últim acabem amb ciclisme per explicar-vos que Primo Roglic és el nou guanyador del Giro d'Itàlia.
L'eslové va aconseguir imposar-se a Geraint Thomas a la contrarrellotge del dissabte i ha solventat la jornada d'aquest diumenge sense ensurts en una etapa de clausura que ha guanyat Mark Cavendish. Pel que fa a la classificació, l'anglès Geraint Thomas ha acabat segon a 14 segons de Roglic i Joao Almeida ha acabat tercer.
Gràcies, anava 4 minuts per destacar la informació cultural del dia. Olma Girola Estudi. Olma, bona tarda de nou.
Molt bona tarda.
Va, avui parlem, no?, que aquest any el TAS de la Rambla es trasllada provisionalment a la plaça Catalunya de Barcelona, a causa, això sí, de les obres que s'estan fent al tram final de la Rambla.
L'organització d'aquesta fira de la gastronomia creu que també s'haurà de repetir el canvi de lloc en les properes edicions, és a dir, no només passarà aquest any. La directora d'aquesta fira, Roser Torres, veu el canvi de lloc, això sí, com una oportunitat.
Home, i nosaltres estem amb molta expectativa, no?, perquè, a més, com que això no serà per un any, sinó que passarà igual per 3 o 4 edicions degut a les obres, doncs és una continuïtat del TAS, perquè al final, a veure, la plaça Catalunya és on comença i on acaba la Rambla, per tant, estem a la Rambla, és a dir, estem igualment al TAS de la Rambla.
I aquest any el TAS de la Rambla comptarà amb 30 restaurants i 6 pastisseries. Entre el 8 i l'11 de juny s'hi podran trobar tapes que valdran com a màxim 5 euros. Tapes que venen, per exemple, de restaurants destacats com són el Casa Chica, el restaurant Telefèric, el restaurant de l'hotel Soho House, Sisonis d'Andrea Benedicti, Foodloom, Tapes 24, Gaic Barcelona, Dos Pebrots, etc. També pastisseries com la de l'Oriol Balaguer, la pastisseria Escrivà o Meribert Canal. Tot això, ja ho sabeu, del 8 a l'11 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona.
Molt bé, Olma, bona proposta gastronòmica la que ens portes avui. I atenció, perquè si aquests dies passegeu per Barcelona, perquè potser que us topeu de ple amb el rodatge de la primera pel·lícula d'Aitor Echevarria, que es titula Desmontando un elefante.
La pel·lícula, que està protagonitzada per Emma Suárez, Natalia de Molina, Darío Grandinetti i Alba Aguilera, es rodarà a la capital catalana durant tot un mes. Desmontando un elefante és un retrat familiar íntim i presenta la història d'una família atrapada en una quotidianitat malaltissa i amb el tabú de l'addicció com a protagonista. Això sí, encara que us trobeu el rodatge, haureu d'esperar l'any que ve, el 2024, per veure la pel·lícula a Filmax.
Tindrem paciència, doncs. I avui a les 10 del matí s'ha obert la Capella Ardent de l'escriptor Antonio Gala a Còrdoba, a la seu de la fundació que porta el seu nom. Estarà oberta fins a 5 de la tarda. Tothom qui ho vulgui li podrà donar un últim adeu.
La ciutadania cordobesa ha esperat l'obertura de la Capella Ardent a les portes de la fundació sobre el fèretre de Gala. El seu nebot ja ha col·locat un bastó que portava el mateix escriptor, també un imponent retrat d'Antonio Gala que acompanya aquest fèretre. La Capella Ardent, com deies, estarà oberta fins a 5 de la tarda, quan començarà un petit acte de comiat obert al públic i durant el qual algun resident de la fundació llegirà un poema de l'escriptor i es pronunciaran paraules en nom de la família i també de l'entitat.
Gala, recordem que ha mort diumenge a Còrdoba als 92 anys.
Sí, de fet va néixer a Brazatortas, a Ciudad Real, l'any 1930 i es va apartar de la vida pública, això sí, des de fa uns anys per motius de salut. Gala, de fet, ha estat considerat un escriptor precoç, ja que als 5 anys va escriure un relat curt i als 7 ja havia escrit la seva primera obra de teatre.
Molt curiós.
I entre les seves obres més destacades, segur que n'heu anat sentint el nom, El manuscrito carmesí, La passió turca, entre moltes altres.
I l'administrat Miquel Iceta acaba de destacar i en una piulada que la seva obra quedarà per sempre. Olma Giró, bona tarda, gràcies per aquesta breu informació cultural.
De res, eleccions generals avançades.
Demà amb més qüestions. I a tots vostès també ja ho saben. Ens retrobem demà al punt de les 2 a les 3 migdia per explicar-vos tot el que doni de si aquest avançament electoral que ha anunciat el Pedro Sánchez. Avui, bona tarda, fins demà.